Ara parlem de Fórmula 1.
Som-hi.
Perquè diumenge va començar una nova edició del Campionat Mundial de la Fórmula 1. La temporada s'acabarà, atenció, per primera vegada al desembre. La cursa d'Abu Dhabi serà l'última de les 21 que formen el calendari de 2019. La del circuit de Catalunya serà la cinquena de l'any, del 10 al 12 de maig. Acabarà el desembre, això, eh?
Sí, mai havia acabat tan tard. Home, perquè cada vegada hi ha més curses. N'hi ha 21, però a més aquest any ho han espaiat una miqueta més. Normalment això s'acabava a mig novembre,
sí.
Però ara, doncs, per gran emprenyament de la meva família, la cosa s'acaba més tard i s'acaba, això, a començaments de desembre.
Bueno, i tu no pots dir, oiga, jo el novembre ja...
No me va bien.
L'último mes no vengo. No pots dir, no, tu, això?
No. I encara sort que fem 3 setmanes de parada a l'agost.
He tingut una sensació, Josep Lluís, que hem dit Fórmula 1 i he pensat, ja no té el ganxo que tenia fa uns anys.
Això ho diu molta gent, aviam. I sobretot això ho diu la gent més gran, no? Perquè, home, els que hem... Quan érem petits ens vam enamorar d'aquest esport i el vam veure per primera vegada a Montjuïc, allò tenia molta conya, no? Tenia molt ganxo, perquè era un espectacle molt bèstia. Però ara, diguem-ne que... És una cosa que s'ha tornat una mica més previsible, no?
Yeah.
I abans, tota l'acció la veies clarament. I ara, diguem-ne que l'has d'intuir, perquè ha deixat de ser un espectacle actiu, com era abans, per passar a ser una cosa de molta estratègia.
Val.
O sigui, la gent que ho frueix més, ho frueix amb una segona lectura del que passa a les curses, no?
Bueno, i de vegades hi ha més història. Vegades escoltant-vos a vosaltres, perquè sí. Vosaltres dieu... Atenció, que el pistó se li ha escalfat i ha anat a fer un canvi, però és el segon canvi, tinguem en compte que em va amb roda tova, no sé què, i dius, hòstia, tot això no puc veure si no m'ho diu el Merles.
Busquem arguments d'aquests, doncs, perquè de vegades doncs, el que passa a la pista potser no té prou potència, com tenen altres competicions, fins i tot del motor, i aleshores el que busquem són tots aquests arguments, perquè la Fórmula 1...
Això vol dir que s'ha tecnificat massa? O
això
què?
Segur. La Fórmula 1 és un joc... d'estratègies, de rols, on passen moltes coses. A mi, el que menys m'interessa a la Fórmula 1 probablement és el que passa a la cursa del diumenge. A mi m'agrada molt més tota la política, tots els personatges que hi ha, quan hi havia aquest paio l'Eccleston, era un grandíssim enamorat d'aquest intrigant, no? I ara, doncs no passen tantes coses d'acció directa sobre els circuits, i per tant... Doncs hi havia un eslògan de la Tònica, te'n recordes? Un anunci que deia...
Aquell senyor.
Això és que l'has tastat poc, deien. Sí. La Tònica no m'agrada, perquè... I llavors sortia un paio i deia...
Sí, un tio molt elegant, ja me'n recordo.
Perquè l'has tastat poc. Doncs això és una mica així, no? Li has d'agafar el rotllo amb aquest rerefons que té, totes aquestes històries que hi han amagades, i sobretot, si t'agrada el món de la tecnologia, aleshores ja t'hi enganxes, no? Perquè té coses, doncs, molt, molt i molt interessants.
Sí,
no?
Jo tinc la sensació que s'ha passat més de la pista al garatge, o sí, com li diguis allò sí, que li dieu sí. Vosaltres, com li dieu allò?
Els boxes, diuen en anglès, però el garatge està bé.
La feina es fa molt més allà dintre, i jo no l'entenc tant, i després una altra cosa, que no sé si és veritat o no, però tinc la sensació que n'hi ha primers espases com hi havia fa uns anys, ni rivalitats.
Pot ser. A mi saps que m'interessa molt de la Fórmula 1? Totes les aplicacions més enllà del que passa els caps de setmana als circuits.
És que tot és molt raret, també.
Sí, això també és veritat, Però, per exemple, hi ha un hospital a Londres, que és un hospital antiquíssim, que es dedica sobretot a la medicina infantil, per entendre'ns, una mena de Sant Joan de Déu que hi ha allà. I que la persona que va fundar aquest hospital, o que hi va posar més calés perquè els fundessin, va ser l'autor de Peter Pan.
Ah.
I els beneficis de Peter Pan els va destinar a la creació d'aquest hospital, que crec recordar que es diu Ormond. I si no és així, disculpeu-me perquè em falla la memòria, però crec que és l'Ormond Hospital. Bé, doncs aquest hospital han aplicat en el moment de rebre un nano o una nena que arriba amb algun problema fisiològic, han aplicat una tècnica en els serveis d'urgències, que està basada en els moviments, la coreografia, perquè és una coreografia que fan, per exemple, els mecànics d'un equip de Fórmula 1 quan canvien les rodes d'un cotxe. Això m'interessa molt. O determinats moviments que es fan als aeroports a nivell logístic, a l'hora de bellugar els avions per les pistes, tot això dels controladors, doncs utilitzen software procedent de la Fórmula 1, sí. Software de gestió. O, per exemple, l'equip Williams, una de les àrees de negoci que té, són els principals fabricants d'incubadores per nadons de tot el món.
Sí.
I a l'hora de fabricar una incubadora, fan servir la mateixa tècnica de cocció de la fibra per fer aquest estri que es pugui fer servir per construir un xassís d'un cotxe de Fórmula 1.
Quina metàfora, no?
McLaren té un sistema de comunicacions intern que després les ambulàncies d'Anglaterra les fan servir per comunicar-se entre elles amb els hospitals. I quan carreguen una persona que ha tingut un accident de circulació, la manera que tenen de transmetre, i tot això quan arribi el 5G canviarà radicalment, evidentment, la manera que tenen de transmetre les constants vitals, com està aquella persona que acaben d'atendre perquè ha tingut un accident laboral, o li ha passat alguna cosa, o s'ha fotut de cap al carrer, la manera que tenen de transmetre aquestes constants vitals a l'hospital que l'ha de rebre el servei d'urgències també està basat en tota la tecnologia de comunicacions de la Fórmula 1.
Val, tot això és molt
xulo. Això, sí. Jo trobo que és molt xulo, encara que no t'agradi el món de les curses.
Però veus, vens una mica a mi. La sensació és que la Fórmula 1 és un gran laboratori de moltes coses, que després repercuteix en moltes coses, però que passa en llocs tancats. I a la pista passen prou coses. Tot això t'ho compro, eh?
Sí.
Però a la pista estan passant aquelles coses que passaven
no
quan hi havia Schumacher.
O abans, quan jo em vaig enamorar de la Fórmula 1 Montjuïc, veient el Fittipaldi, veient el Jackie Stewart, veient el Jackie X... Escolta, jo recordo la primera vegada que vaig veure Ronnie Peterson, que em va impactar molt. I saps per què? Perquè aquell tio era ros.
Ah.
No, és que, Sherman, és que això ara sobta.
No n'hi havia de rossos.
Hòstia, no hi havia rossos.
Anaven en cotxes rapidíssims i a més eren rossos.
Tu te'n recordes? No te'n pots recordar, Sherman, d'això. Però quan érem de petits i anàvem a tirar la carta als Reis, el Rei Negre duia la cara pintada, ostres, i tot just fa 4 dies que hem reclamat...
Jo segur que he vist negres amb
molt bé.
La pintada.
Doncs
també,
això mateix passava amb els rossos, no veies rossos. Jo recordo aquell tio que va trencar el canvi del seu Lotus John Player Special després de marcar el rècord de Montjuïc, va fotre una taca d'oli allà bestial i de cop i volta el veig a venir i dic... Hosti, aquest tio és el de l'àlbum de cromos que jo tinc. És aquell àlbum de cromos.
Què li vas dir?
És aquell heroi.
No, em vaig quedar flipat. Perquè, clar,
I love your pelo!
Jo tenia 8 anys, m'entens? I veus aquell tio que era... Només li faltava el martell perquè era com Thor, saps? Vull dir, dius, ostres, veus aquell tio i era una imatge d'un altre món, no?
I no tenies la sensació en aquell moment, no vas tenir la sensació de que aquell tio controlava la màquina,
sí, home.
No 25 persones darrere...
No hi havia tants enginyers com ara i tot era...
No s'hauria d'haver prohibit arribar a tal grau de...
Aleshores acabaràs inventant les categories de promoció que ja existeixen.
I la gent no se'n va cap allà?
Perquè la Fórmula 1 ha tingut una filosofia que ha estat com més complicat, com més enrevessat, com més car, com més sofisticat, millor. La Fórmula 1 s'ha fet tan enormement gran a base d'aquell concepte que en diuen la desitjabilitat. Molta gent desitjava ser a l'àmbit de la Fórmula 1, anar a aquest món de megaconvidats, superrics, gent beautiful people,
jo tinc una cosa, el laboratori i el negoci, tinc la sensació que s'han menjat l'esport.
És probable.
I hi ha una altra raó per la qual la gent no mira... que ens proposa la Montse, que diu no veiem Fórmula 1 perquè no el fan per obert.
Aquesta és una bona raó.
Aquesta
també
seria potser una bona raó. I tenia raó a l'hospital de J.M. Barrie. Great Ormond Hospital.
Exacte.
Escolta'm, és que clar, Josep Lluís, hi poses tanta passió que ara...
És que a mi això m'agrada.
Ho sé, que t'agrada molt, però hem de parlar amb el Marc Jané. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Marc Jané, explica'ns, situa'ns una mica, Josep Lluís, per la gent que no en tenim gaire idea. Qui és Marc Jané?
El Marc Jané, mireu, Ferrari Competició, l'escuderia Ferrari, aquest any fa el 90 aniversari. Doncs és una institució gairebé tan gran com és el Marc Jané a la Fórmula 1. Perquè el Marc porta treballant per Ferrari ni més ni menys que 12 anys. Vinculat a la Fórmula 1 molt més, des que va començar a córrer amb l'equip Minardi, i el Marc, evidentment, és un dels primers representants catalans que hem tingut, juntament amb el Pedro Martínez de la Rosa, antigament l'Àlex Soler Roig, el Paco Godia... Doncs el Marc ha estat un dels grans representants catalans i encara continua vinculat a la Fórmula 1, i més concretament és un personatge important dins de l'equip Ferrari.
Escolta, Marc, jo et volia preguntar, això que parlàvem ara amb el Josep Lluís, no sé si ens estaves escoltant, però de que tenim la sensació de que la Fórmula 1, sobretot jo, ho tenia, s'ha tecnificat tant i s'ha fet tant laboratori que el laboratori i el garatge i el negoci s'han menjat una mica l'esport i la pista.
No et sabria dir del tot. Jo crec que ha sigut sempre així. De fet, la Fórmula 1 és una mescla, una pregunta, un tòpic, anem a dir, és que et diuen, bueno, i què és més important, el pilot o el cotxe? Això m'ho pregunten moltes vegades, no? Uh-huh. Doncs és un mix entre els dos. Normalment els campions del món acostumen a anar amb els millors pilots, van amb els millors cotxes. I està clar que si la tècnica, la tecnologia no és d'un altíssim nivell, no tens cap opció, però l'aspecte humà segueix sent molt important. Com a exemple, l'any passat el Lewis Hamilton, que va ser el que va guanyar el Mundial de Fórmula 1, ho va fer-ho, ell va guanyar, el Hamilton va guanyar, no recordo exactament el Josep Lluís, serà millor que jo, però igual va guanyar 8 curses,
correcte,
més o menys, i el seu company no en va guanyar cap. Aleshores, això demostra que realment que la persona, l'ésser humà, el pilot, és molt important, tan important com ho és el cotxe. Si no hagués tingut el Mercedes, no hagués pogut guanyar, però un altre pilot que és molt bo, com el Valtteri Bottas, que és el seu company, no en va guanyar cap de cursa. Per això crec que hi ha un bon mix, hi ha un bon equilibri, i la Federació Internacional ha d'intentar sempre que els pilots i les màquines, anem a dir, tinguin un pes específic bastant semblant.
Jo estic d'acord amb això fins a cert punt, perquè té raó el que diu el Marc i l'essència hauria de ser la que comenta ell, evidentment, però quan anem a Montmeló a veure una cursa, què diem? Que anem a veure una cursa de cotxes. No diem que anem a veure una cursa de pilots, amb la qual cosa la part mecànica pesa molt més del que fora de desitjar, però la realitat és aquesta, la part mecànica té molta més transcendència.
Jo sóc tan tonto, o aspiro a tan poques coses a la vida, Marc, que jo el que faria és que els cotxes tinguin un límit de potència, no de velocitat, sinó de tecnificació. És a dir,
però
els cotxes...
això ja existeix. Sí? Roger, això, clar, són les copes monomarca. Això ja existeix. Fem una altra cosa.
Què fem?
Imagina't que sortegéssim els cotxes a cada cursa.
Oh!
Tu imagines això?
Que divertit,
el que avui corre amb un Mercedes... demà hagués de córrer amb un Williams. I el que avui corre amb un Ferrari, demà passat, amb un Haas.
Marc, ho compres, això, tu?
Sí, home, sí. Aviam, els espectadors... Sí que hi ha ferraristes i hi ha gent de McLaren, però la majoria d'espectadors venen a veure els pilots. Són una mica com els gladiadors, no?
Això estic d'acord.
Aleshores, clar, aquells que voldrien assegurar-se que el millor pilot guanyi el campionat del món. I per fer-ho així, hauries de tenir un monomarca. Però... O tots els cotxes iguals, o el que dèieu ara, sortejar cotxes. Sí, seria interessant. Mica difícil, perquè els contractes dels pilots es paguen als equips i seria molt complicat.
Però seria divertit,
Seria complicat, però, home, en un món ideal seria bonic, sense dubte.
Imagina't que el Messi un diumenge jugués amb...
Ja no m'ha agradat. Veus, quan ho apliques a l'esport que jo més o menys... Ara ja no m'ha agradat.
Doncs ara entens perquè el Marc diu, seria difícil. El Marc tampoc deixa anar el Ferrari així com així.
Escolta, Marc, una pregunta, perquè tenim un minut. Ferrari, perspectives d'aquest any...
Mira, en teníem moltíssimes després dels tests que es van fer a Barcelona aquestes últimes setmanes i aquest cap de setmana a Austràlia doncs, no ens va anar gens bé o no vam complir les expectatives, vam fer quart i cinquè, però seguim creient que el cotxe és molt bo i jo crec, sincerament, no perquè sigui de Ferrari, però crec que lluitarem pel Mundial. El guanyarem o no, això ja ho veurem. Però l'objectiu de Ferrari, que és més com el Barça, Ferrari en l'ADN, tot el que sigui, no sigui guanyar, doncs no és complir objectius. Aquest any l'objectiu amb el cotxe que tenim és al Mundial.
Doncs no pateixis, perquè jo confio en vosaltres i, a més, jo seguiré comprant els vostres cotxes. Els 7 o 8 que tinc són vostres.
Els acabes de treure un pes del damunt amb aquesta confessió que estàvem patint ja.
Marc Jané, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu, Marc.
Gràcies també al Josep Lluís Merlo. Gràcies per ser-hi.